today.
Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables, nutrició, alimentació i activitat física de Catalunya Ràdio. Avui us fem aquesta pregunta per començar. De vegades us passa que mengeu un aliment i després, al cap d'una estona curta o llarga, teniu mal de panxa o la sensació de tenir la panxa inflada de manera puntual o permanent, diarrea, coses d'aquest tipus? Encara que l'aliment sigui sa, pot ser que tingueu algun tipus d'intolerància a algun nutrient que porti aquell aliment. Avui parlarem de les intoleràncies en general, però sobretot en concret ens centrarem a la intolerància a la fructosa a partir d'un llibre que es diu així, Intolerància a la fructosa, que ha publicat Lectio, i entrevistarem a la Sonia González, que és autora del llibre, juntament amb la Maria Pilar Gómez. Tot el que cal saber sobre les intoleràncies en general i la intolerància a la fructosa en particular. Després serà amb nosaltres la Gina Estapé, que ja sabeu que és dietista i cuinera, que ens parla avui dels aliments liofilitzats. Em sembla un nom molt raro, però realment són aliments interessants que serveixen doncs, per mantenir les propietats nutricionals dels aliments i que estan molt i molt bé. La Gina ens parlarà d'aquests aliments, els liofilitzats, i també, com sempre, ens regalarà una recepta. Recepta que ja sabeu que podeu rescatar a través de l'Instagram del programa @santsiestalvis. Avui el control tècnic, l'ajuda del Blai Iniesta. Nosaltres, els Sants, comencem. Gràcies per ser-hi.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Avui als Sants i Estalvis parlem d'intoleràncies, de la diferència entre la intolerància i l'al·lèrgia, i sobretot parlarem una bona estona d'una intolerància que cada vegada és més freqüent, ara veurem per què, si és que hi ha un per què, que és la intolerància a la fructosa. Per parlar de tot això hem convidat a la Sonia González, que és autora d'un llibre juntament amb la Maria Pilar Gómez. El llibre es diu Intolerància a la fructosa, combatir-la sin dèficits con una dieta equilibrada, la publica Lectio. I una de les seves autores és la Sonia, que és dietista nutricionista, tecnòloga dels aliments i màster en nutrició i metabolisme, entre altres coses. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí.
A vosaltres, per convidar-nos.
Déu-n'hi-do, perquè jo m'estava fent una pregunta ara retòrica, però ara te la llenço tu directament, que és cert que cada vegada hi ha més intoleràncies? Podem dir-ho ja obertament? O...
Sí. De fet, és una bestiesa la gran quantitat. Jo crec que és una espècie de pandèmia, no?, realment. Jo crec que l'estil de vida és un dels factors més importants que influeix amb el fet aquest que cada vegada hi hagi més problemes digestius que deriven en intoleràncies, no? Sigui fructosa, sigui lactosa o altres semblants. I a més que jo crec que és una patologia o una alteració digestiva superinfradiagnosticada, no? Pel sistema que tenim, no? per diverses raons, però jo crec que hi ha moltíssima més gent de la que ens pensem que en té, no? De fet, no tenim dades a nivell espanyol, dades realment fiables amb xifres, no? A nivell Catalunya o a nivell espanyol de quanta gent hi ha afectada, però està infradiagnosticat, això és de ben segur, sí.
Clar, perquè un dels principals problemes és que molts símptomes de la intolerància, alguns s'assemblen a l'al·lèrgia, altres s'assemblen a altres patologies, vas al metge, hi ha molts metges que, bueno, la majoria no tenen la formació que pertoca pel que fa a la nutrició, i aleshores vas passant d'un metge a l'altre fins que al final et poses en mans d'un dietista nutricionista que sap fer la seva feina correctament, i aleshores és quan trobes la solució finalment, no?
Sí. És un dels problemes, de fet. Les llargues llistes d'espera per un cantó, que és una patologia que, com que pot confondre's amb altres alteracions digestives, a vegades, no? Pues te hacen les quatre proves complementàries a lo que seria un diagnòstic per digestiu, no? Totes donen negatiu i aquí em quedo, no?
Clar. I no ho sabem. Té a veure amb els hàbits alimentaris aquesta mena d'intoleràncies, per exemple, en concret la de la fructosa?
Sí. De fet, tant fructosa com lactosa, com altres alteracions digestives, totes o pràcticament totes tenen en comú un sistema digestiu sa, no? I si per tenir un sistema digestiu sa hem de tenir una alimentació saludable i hàbits saludables, òbviament, no? Si durant molt de temps, per exemple, t'alimentes de menjar o de comida processada, no? que a la llarga, a curt, mitjà plaç, acabi deteriorant la teva mucosa intestinal, a la llarga, tard o d'hora, patiràs les conseqüències, no? Si ja sigui una disbiosi, que és una alteració de la microbiota, que conseqüentment et provoqui una intolerància, o que simplement la teva mucosa al final acabi de deixar de funcionar bé i que es desenvolupi un fallo, no? A nivell celular, a nivell de membrana, i que desenvolupis la intolerància. Però sí, òbviament.
Perquè si a nivell col·loquial, la majoria de les persones pensem que hi ha dos tipus de persones, les que poden menjar de tot i no els afecta, no? I les que són, ai, que han de vigilar moltíssim, no?
Sí, però bueno, és el que jo sempre dic, no? Estar prim no vol dir estar sa, no? Lo de menjo una hamburguesa que després ja ho cremo, no? Però no va per aquí la cosa, no? O sigui, tot el que ens introduïm al cos té un impacte sobre la salut, no? A nivell digestiu, a nivell local i sistèmic, o sigui, no perquè després faci esport queda justificat que mengi malament, o no perquè mantingui prim queda justificat que mengi malament.
Quina diferència entre, també és una cosa molt comuna, eh? I a nivell col·loquial barregem les dues coses. Quina diferència hi ha entre una intolerància i una al·lèrgia, per exemple?
Clar, són alteracions diferents, però que hi ha sintomatologies molt comuns. Amb el que és la intolerància alimentària, no hi participa, fonamentalment no hi participa el sistema immunitari. És una alteració més a nivell de disfuncionalitat del sistema digestiu, no? O sigui, hi ha una cosa que falla a nivell digestiu per la qual, diferents mecanismes, no?, per la qual jo deixo de poder digerir aquella substància o aquella molècula i allò em provoca uns problemes, no? I a nivell d'al·lèrgia, l'al·lèrgia ja sí que hi participa el sistema immunitari, ja són reaccions encadenades per una resposta molt més immunitària de les nostres defenses, no? I sí que hi ha, tot i que hi ha sintomatologia comú, amb una intolerància alimentària ho pateixes molt, no? A nivell digestiu hi ha moltes conseqüències a nivell orgànic, però potser no arribem mai a un risc de mort o de situació severa, no? En canvi, amb una al·lèrgia alimentària sí, no? Un xoc anafilàctic, depèn del grau, òbviament, però sí que pot anar més enllà i pot ocasionar un risc molt més greu.
Al llibre, tant la Pilar com tu, no recomaneu gens aquestes proves d'intolerància que s'han posat de moda els últims anys.
No.
Per què? De fet, dieu, no llanceu els diners.
Sí, perquè és que, aviam, són proves que per algunes coses sí que poden ser útils, no? Per intentar identificar una miqueta la sensibilitat alimentària o per quan tens casos amb els quals hi ha alguna cosa més que falla i no saps ben bé què és, o vols tenir una orientació sobre quin és el contacte amb aquells aliments d'aquella persona, però realment no serveixen com a prova diagnòstica. És el que nosaltres intentem deixar clar, no? O sigui, si tu vols diagnosticar-te de forma fiable d'una intolerància alimentària, fes-te les proves pertinents. Que a més vols tenir el test de les sensibilitats alimentàries? Bueno, és cosa teva, no? Però realment val molts diners i realment no és una prova diagnòstica que ens serveixi per dir o sí o no, que és el que realment volem saber i volem garantir per tractar llavors a nivell nutricional.
Com us dèiem al principi, el llibre parla moltíssim de les intoleràncies, què són, quins símptomes tenen, com es manifesten, diferències amb l'al·lèrgia, parla de moltes qüestions perquè realment aprofundeix molt amb el tema, però bàsicament el tema fonamental del llibre és la intolerància a la fructosa. Que, pel que estaves explicant ara mateix, la fructosa és un sucre present, per exemple, en una poma, per dir alguna cosa, la fruita, sí, i en molts altres aliments, i tenim un problema per digerir-la, aquesta fructosa, no?
Sí, més que per digerir-la, sí, per assimilar-la. De fet, vull dir, tot el que mengem passa pel nostre estómac, no? És predigerit, i totes aquestes substàncies talladetes o retalladetes, no? Feina que ha fet el nostre estómac, els enzims digestius, entren en contacte amb la mucosa del nostre intestí, del tub digestiu, de l'intestí prim, i és aquí on petits capilars, no?, a través de comportes, com els glut, per exemple, van passant, vale? van traspassant aquesta frontera, entren a capilar sanguini i llavors ja entren, diguem, amb el nostre torrent sanguini, no? Bueno, més o menys, no? Després van a fetge,
sí,
no?
Sí, sí,
explicat
sí,
així molt, molt, molt senzill. I sí, sí, sí.
Llavors, jo menjo algun aliment, si tinc una intolerància a la fructosa, menjo algun aliment que contingui fructosa, arriba en aquest lloc de l'intestí on se suposa que l'ha d'absorbir, i què passa en aquell moment? Per què no l'absorbeixo correctament?
Amb el problema de la intolerància a la fructosa, són diferents mecanismes, eh? I et dic, el que parlàvem abans, la lactosa no té res a veure, és un altre mecanisme. En el cas de la fructosa, nosaltres tenim A nivell de membrana intestinal tenim una espècie de comporta que es diu GLUT5, no? De fet, hi ha diferents tipus de glut a tot l'organisme.
El de la glucosa seria l'1.
Sí, el múscul té el seu propi, no? Vull dir que són mecanismes comportes que fa servir el cos per deixar passar coses cap endins la cèl·lula. Vale? Llavors, el problema és que amb la intolerància a la fructosa, aquests glut, diguem que estan, si ens imaginem una cèl·lula, estan situats a dins, amagadets, no? Cada vegada que la cèl·lula detecta que hi ha fructosa pol·lulant i s'ha de fer entrar cap a dins, aquests glut es mouen i van a parar a la membrana externa d'aquesta cèl·lula, vale? Per obrir comporta, deixar passar aquesta fructosa cap a dins, vale? I fer que es pugui absorbir. El problema és que aquests glut no es mouen. Per tant, no hi ha comportes obertes, no? La fructosa segueix per allà pol·lulant, llavors segueix avançant el tub digestiu, arriba a colon i ja pues, la lia, no? Aquí és quan la situació es complica, perquè aquesta fructosa no hi hauria de ser al colon. Hauria d'haver sigut absorbida prèviament.
Val. I en allà, què passa? Els bacteris del colon suposo que es fan una festa impressionant, no?
Sí, sí.
És quan tenim gasos, o diarrees, o mal de cap, o
exacte,
el que sigui, no?
Exacte, perquè és el colon on tenim la gran majoria de la nostra microbiota, que és una població, és com un bosc, no? Sempre parlo d'un bosc pel que comporta, no? Hi ha molts sers vius, tots conviuen i viuen dintre d'un mateix medi, no? A nivell simbiòtic amb naltros i entre ells. Llavors, la gran majoria, per no dir quasi tots, la gran majoria s'alimenten de les substàncies que naltros no hem digerit, no hem assimilat, no? I quan els hi ve tota aquesta quantitat de fructosa sense absorbir, per ells és un festín. Llavors, què passa? Que és un sucre ràpid, molt fermentable, no? La fructosa igual que la lactosa, i quan comencen a metabolitzar-la generen gas. I aquest gas i altres substàncies que generen és el que provoca aquesta situació d'inflamació intestinal, distensió, linxazó, no? Aquesta sensació de gasos i, bueno, i altres derivades. No?
Quins símptomes podem tenir que es poden fer sospitar que tenim intolerància a la fructosa o a algun altre tipus de problema digestiu similar? Què podem dir? Ui, sempre que menjo se m'infla la panxa, si menjo determinats aliments vaig anar al lavabo de seguida, com ho podem saber?
Sí, mira, és una bona pregunta perquè actualment et sorprendries a la gent que ha normalitzat aquestes situacions, no? O sigui, no, és que fa molt de temps que tinc la panxa molt inflada sempre, cada vegada que menjo tinc molts gasos, o vaig com a 6 o 7 vegades al bany, no? O sigui, hi ha una quantitat de gent brutal que fins i tot ha arribat a normalitzar aquesta situació i no és gens normal, no? De fet, hi ha una cosa curiosa que sempre dic, no? És curiós que a nivell, parlant en plata, a nivell de femtes, no els hi fem ni cas. No ens n'adonem, no som conscients.
Sempre ho diem aquí, que ens hem de mirar les caques.
Sí.
Les hem de mirar.
No som conscients, realment. En canvi, qui té gos les mira, no? Sí. Això és el curiós, no? No som conscients de com són, ni de com ho fem, ni de la freqüència, ni de la consistència, no? I és superimportant, és un indicador brutal, no? Llavors, sintomatologia freqüent, inflamació intestinal, distensió, no? Aquella gent que diu, és que tinc molta panxa, no? Però realment no és greix abdominal, el que tens és inflamació, és distensió, és gas e inflamació, no? Perquè a més tot això, com a conseqüència, no és només gas, o sigui, és una situació que a nivell metabòlic genera una resposta immunitària també, no? És el problema, no? Que si tu segueixes molt de temps amb aquesta sintomatologia, no li fas cas, i la cosa va avançant, realment pots generar una resposta inflamatòria i patologies conseqüents, no? És el problemàtic.
Ara molta gent que ens està sentint està dient, ai, està dient coses que em passen a mi,
sí.
Però d'aquí a tenir un diagnòstic d'intolerància a la fructosa s'ha de passar un camí. Com el podem fer més curt i què li podem demanar al nostre metge perquè ens digui, sí, t'has de fer aquesta prova i aquesta és la prova que definitivament diu si tens intolerància a la fructosa o no?
Clar, el complicat és que a nivell de seguretat social és difícil, no dic que sigui impossible, però és difícil perquè normalment te fan poques proves, te fan anàlisis de sang bàsic, no es pot saber amb un anàlisis de sang a data d'avui, a dia d'avui, o no ho fan a la seguretat social, te fan la intolerància a la lactosa i com a molt miren algun anticòs pel gluten per a garantir que no sigui celíac realment, no? La gran majoria de proves de intolerància a la fructosa que jo he vist i que realment és el quotidià, el que te trobes habitualment com a terapeuta, són a nivell privat. Són proves d'aire expirat, Vas a un laboratori privat, te fan la prova, és una prova senzilla, és un matí, estàs allà, te fan prendre un jarabe que porta fructosa concentrada i te fan bufar cada X temps, no? Depèn del laboratori, i te treuen el diagnòstic de si ets o no intolerant a la fructosa. Però aquesta prova, de moment, jo, que sàpiga com a terapeuta de seguretat social, no l'he vist.
D'acord. O sigui que hauríem d'anar sempre a un dietista nutricionista i després ens derivaria a un laboratori per fer-nos aquesta prova.
Sí, jo crec que el camí ideal seria que un terapeuta amb la formació correcta i adequada pogués orientar-te sobre més o menys què tens, no? Algun especialista en nutrició clínica especialitzat en digestiu seria l'ideal, i que el teu terapeuta demanés al metge de capçalera, vale, que fes un, o al metge de, vale, de medicina interna privat, que fes la petició. O sigui, nosaltres com a nutricionistes no podem fer directament. Però sí que podem aconsellar, escolta, per la sintomatologia que jo he vist amb aquest pacient, doncs crec, sospito de, agrairia prova diagnòstica.
Estem avui al Sants i Estalvis parlant de la intolerància, en concret la intolerància a la fructosa. Ho estem fent amb la Sònia González, que és dietista nutricionista, tecnòloga dels aliments, màster en nutrició i metabolisme, que és coautora d'un llibre que parla precisament del tema juntament amb la Maria Pilar Gómez. I ara estàvem parlant de la prova que necessites, per saber si realment tens intolerància a la fructosa o no, que també pot ser hereditària i que seria una altra cosa diferent,
Sí, sí, sí.
L'hereditària no la pots solucionar perquè tens un problema genètic.
Sí, és un problema metabòlic, sí.
I, en canvi, aquesta intolerància adquirida per mals hàbits la podríem arribar a revertir, fins i tot? Podem arreglar-la? Es pot arreglar amb una bona dietoteràpia?
Jo crec que en la majoria de casos sí, i en molts d'ells, no només amb dietoteràpia, en molts d'ells a vegades cal modificar més enllà. Hàbits de vida, esport, gestió de l'estrès, superimportant. Mm-hmm. A vegades inclús suplementació complementària que ens ajudi a regenerar i a recuperar aquesta funcionalitat de la mucosa intestinal també és important.
Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé, per tant, hi ha solucions. En alguns casos es podria arribar a solucionar, però pel que estic veient sempre es pot millorar.
Sí, i tant. Sí, sí.
Que això és una cosa que és superimportant.
El que hem d'entendre és que no és una condició normal.
Clar.
La de tenir la panxa inflada, no? Aquestes alteracions digestives, no és una condició normal, és el primer que ens hem de plantejar.
Clar, encara que ens hi haguem acostumat, no vol dir que sigui normal. Molt bé, jo arribo a la teva consulta, finalment, després de fer tot aquest procés, arribem a la conclusió, no arribes a la conclusió, i les proves així ens ho indiquen, que tinc intolerància a la fructosa. Quin és el següent pas? Què faig? Tu vas explicar aquí quins aliments tenen fructosa, quins no, com els vaig a menjar, coses que ja compliquen una mica la vida, no?
Sí, perquè a més és una pauta nutricional una miqueta complicada de seguir, no? Perquè comporta fer les coses molt bé i ser molt estricta. El primer pas seria identificar una mica quin nivell de malabsorció tens, no? Després de que et facin la prova ens diu el gas que es genera a nivell intestinal, a nivell colon, per part de les nostres bactèries. Mm-hmm. I una vegada sabem això, establim un tractament nutricional. Llavors el que fem és el que sempre els comunico als meus pacients, no? Deixem respirar una mica a l'intestí, vale? Deixem d'aportar substàncies altament fermentables de tal manera que l'intestí pugui respirar per a regenerar, millorar la condició, i posteriorment ja introduirem de nou aquests aliments, no? O sigui, la idea és fer primer una primera fase que és molt més estricta, en el sentit que excloïm molts més aliments que tinguin fructosa. La gran majoria de fruites tenen fructosa, totes, o sigui, realment, a excepció de la llimona, els aràndanos, no? O sigui, realment hi ha un parell que tenen baix contingut en fructosa, però la resta totes tenen fructosa, i la gran majoria de verdures i hortalisses també.
Carai,
no?
Tu, tot el que és sa és saludable.
Exacte, no? És el que expliquem al llibre, no? Com pot ser que menjar sa, no?, tingui més gasos, no?, és tota aquesta problemàtica. Llavors, clar, en aquesta primera fase el que fem precisament és excloure tots aquests aliments que són fàcilment fermentables, per això, no?, per deixar descansar el sistema digestiu. Seguidament això, vale? Complementat amb canvis d'estil de vida, òbviament, si la persona, per exemple, és una persona amb un perfil de molt estrès a nivell emocional, ja la cosa es complica molt, a vegades no és suficient. amb aquest tractament nutricional, no? Tema d'esport molt important i complementar amb suplementació nutricional que ajudi una miqueta a remuntar, no? Mm-hmm. Llavors, una vegada feta aquesta primera fase, es fa una segona fase, que és, vale, ok, hem reparat intestí, es valora molt en funció de la sintomatologia individual. Hi ha gent que, no, pues quasi estic bé, ja no tinc gasos, però sí que a vegades vaig malament de ventre o he millorat moltíssim a nivell d'anar de ventre, però encara no tinc algun problema cutani o em falta, no sé, que va de millorar la concentració, no? Mm-hmm. O sigui, es valora realment, es chequeja a l'estat d'aquests símptomes inicials que hi havia amb el pacient i una vegada s'arriba a la normalitat es pot començar a introduir coses, no? Sempre de forma progressiva, sempre insisteixo molt en aquesta segona fase, que estiguin molt, molt pendents de què introdueixen, en quin moment, com ho fan, no? Els hi faig fer registres, perquè tinc una miqueta un control de quan introdueixo una poma, per exemple, no?
Clar, clar.
Perquè potser un dimarts introdueixo el raïm, que en principi m'hauria de sentar bé, però aquella tarda ha sigut nefasta i estic supernerviós i em sento fatal una altra vegada, no? Llavors sempre intento integrar una miqueta el context, no? De com introdueixes aquell nou aliment i en quin context. I una vegada fet això, no? Quan se suposa que ja portes un rodatge introduint i més o menys tens clar quins aliments sí, quins aliments no, és possible que hi hagi alguns aliments que haguem de deixar pel final, vale? Que són una miqueta més conflictius, per exemple, els que porten sorbitol.
Mm-hmm.
Vale? El sorbitol és una altra substància.
Ara volia preguntar pel sorbitol, sí, perquè està molt relacionat, sí, una cosa amb l'altra,
sí,
no?
Sí, sí. És un polialcohol. Bueno, és una substància que edulcora, també, de forma natural. El trobem, per exemple, en una pruna, o amb unes panses o amb una pera, i és com una miqueta que ens fa la punyeta, no? El sorbitol encara dificulta més l'absorció d'aquesta fructosa, no? Llavors, si mengem fructosa sola, malament, si mengem fructosa amb sorbitol, encara la liem més, no? O sigui, encara absorbim menys fructosa. Llavors, bueno, potser aquests aliments els deixaríem pel final, a introduir pel final. Llavors, un cop ja hem introduït la gran majoria d'aliments quotidians d'aquell pacient i l'alimentació s'ha normalitzat, pues, llavors ja crucero, no? Vas fent, saps el que sí, saps el que no, i saps realment com a pacient que si tens en un futur una altra condició semblant, jo què sé, pues, per exemple, estat d'estrès o que tens molts de nervis o que realment passes per una situació semblant que va desencadenant aquella sintomatologia, pot ser que tornis a patir algun símptoma, no? Però ja no com al principi.
Però ja tens
eines. Ja et coneixes,
ja
tens eines, exacte. Sí, sí.
Si jo menjo una poma, per exemple, i tinc intolerància a la fructosa, la resta de nutrients que conté aquella poma els absorbiré igual, millor, pitjor, no els absorbiré, ho sabem?
Clar, això és difícil de saber, no? Però en principi ja diria que no. O sigui, en primer lloc, el meu estat de les mucoses intestinals, la mucosa està plena de comportes. Si jo aquella mucosa la tinc malmesa o no tinc el suficient mucus o tinc una disbiosi, una alteració de la microbiota, o sigui, si tinc un entorn que no m'és favorable per absorbir, no només no absorbir la fructosa, sinó que deixaré d'absorbir moltes coses. De fet, hi ha relacions entre dèficit nutricional i intoleràncies alimentàries, perquè precisament partim d'una mucosa que està danyada, que està malalta, no? I, òbviament, si tinc diarrees constants, tot aquest bolus d'aigua i massa fecal arrastra molts nutrients, no? Triptòfan, vitamines... Llavors, deixo d'absorbir moltes coses per aquesta banda, també.
Clar, i pel que estàs dient, això et pot afectar a tots nivells. Perquè
sí,
si arrossega triptòfan, pot afectar-te el son, l'estat,
sí,
d'ànim, per citar una cosa, no només. Mm-hmm. Per tant, si jo no m'ho tracto això, tindré encara més problemes a la llarga, perquè també pot ser que la gent digui, mira, m'han fet la prova, m'ho han dit, però em fa un pal fer tot això, d'ara no menjar això, i combinar-ho amb allò altre, i vigilar, passo, no? Què passa si passo?
Clar, què passa si passo? Pues que realment el problema es pugui agreujar. Bueno, hi ha un concepte que fa uns anys que s'estudia, que és el concepte de leaky gut, que és l'intestino permeable. Llavors, bueno, seria una de les possibles conseqüències. Si jo constantment tinc la mucosa intestinal agredida, la tinc danyada, a banda de poder patir, per exemple, anèmies o dèficits nutricionals greus a curt o llarg plaç, a més puc desencadenar una mucosa digestiva, diguem, unes comportes que deixin passar massa a dintre del meu organisme, no? O sigui, perquè ens entenguem millor, la permeabilitat intestinal, les nostres cèl·lules intestinals haurien de deixar passar el bo i haurien de impedir que passés lo dolent, no? Llavors, si hi ha una mucosa danyada o molt destrossada o permanentment en conflicte, aquests passos es poden obrir de forma permanent, per tant, poden començar a entrar coses que no haurien d'entrar, no? Això és el concepte de permeabilitat intestinal, no? La líquigat que diem. Llavors, què passa? Que si hi ha coses, si hi ha substàncies que realment no haurien d'estar dintre del nostre organisme en sang, el que fem és que el nostre sistema immune, òbviament, detecti que aquí està passant alguna cosa, no? Qui és aquest que tinc circulant per sang i que es posi en marxa. De fet, una de les relacions més potents és la prevalència de malalties autoimmunes, i la permeabilitat intestinal. O sigui, és un dels factors. Realment, tenir una mucosa intestinal danyada és causa de moltes de les patologies immunitàries del segle XXI.
Si això passa amb una criatura, per exemple, pot afectar el seu creixement, el seu desenvolupament, aleshores?
Òbviament, no? Sí, calci, ferro, vitamina B, vitamina D, sí.
Per tant, és un tema que és curiós, interessant, però seriós alhora, eh? Si cada vegada anem a més. Sí. No deixa de ser curiós perquè, per exemple, la fructosa per moltes persones es considera una alternativa saludable al sucre. No? No vull prendre sucre, he llegit que la fructosa no em provoca pics de glucèmia, per dir alguna cosa, i aleshores vaig a la farmàcia, a l'herbolari, on sigui, i compro fructosa en pols, o soc diabètic, per exemple, no?
Sí.
I aleshores menjo fructosa, que sé que no m'afecta en aquest sentit, no? I, en canvi, és una mala idea.
Mm. Sí, de fet, es venia, eh? Potser més abans, ara ja no tant, però es venia com a alternativa al sucre, sí, fructosa. Simplement pel fet de que no eleva la glucèmia. La glucèmia és el sucre en sang, no? Llavors, bueno, com no m'eleva el sucre en sang directament, ja la veig com a saludable. I a més a més me'n poso més, no? Perquè no m'eleva el sucre en sang. Però no ho és. De fet, a nivell hepàtic té molta més problemàtica, genera molta més acumulació de greixos a nivell fetge, la fructosa, no? I més conseqüències. És una via d'absorció diferent que la glucosa, però és més nociva a la llarga. Però és el mateix que fer servir poliols. És com qui utilitza eritritol o sacarina, o no? Són opcions.
La majoria dels colorants artificials són poliols, no?
La gran... Bueno, realment, el més famós és la estèvia, els glucòsidos d'estèviol, no? I així com a poliols, el maltitol també és molt freqüent amb xocolates, per exemple, no? o productes sense sucre, la gran majoria sí que tenen poliols, però perquè són diferents, perquè aporten avantatges tecnològics, no? No podem endolcir una galeta tan fàcilment amb una sacarina, queda molt millor amb un poliol.
És que realment comences a rascar i fa una mica de por, no?
Sí.
Tot plegat. I si tenim una dieta rica en productes amb fructosa, quan mirem una etiqueta, sempre diem al programa que és important que ens acostumem a mirar etiquetes o que directament comprem aliments que no tenen etiqueta i ja està, no? Allò que s'anomenen aliments reals o real food, o digueu-li com vulguem, no? Però un pebrot no té etiqueta. Per tant, en principi, no hauries de saber com llegir l'etiqueta d'un pebrot perquè no caldria, no? Però, en tot cas, és important saber llegir una etiqueta i veure que hi ha coses com el jarabe de glucosa o el jarabe de maíz alto en fructosa o el jarabe de fructosa, totes aquestes històries que també contribueixen a generar tots aquests problemes del que estàvem parlant, no?
Sí, són sucres de ràpida absorció, tot el que acabi en ossa, en general, vol dir sucre, i és que la gent, el curiós és que la gent no llegeix el que menja, no? És lo crític, és lo que em preocupa, el que ens preocupa als nutricionistes, que la gent menja sense llegir, i realment quan comences a rascar, te n'adones de la quantitat de sucre ocult que ingereixen la gran majoria de persones sense adonar-se'n, no? Però sí, hi ha moltíssims derivats del sucre, és una indústria superpotent, entre ells de la fructosa, que és un dels més utilitzats, sobretot als Estats Units, més que a Espanya, als Estats Units.
Sí, és veritat, aquí no es fa servir tant. Això pot portar també confusió, i amb això ja anem acabant, perquè, déu-n'hi-do, pel que fa a la fructosa que hi ha de manera natural present als aliments, no? Que podem llegir estudis que diuen la fructosa és dolenta, per tant no podeu menjar fruita perquè la fruita porta fructosa i per tant és dolenta, quan no és el mateix una fructosa aïllada que una fructosa que està dins de la matriu alimentària original, no?
Exacte. Actuen
de manera diferent,
sí, no? Sí, no, i a més que la quantitat, o sigui, l'impacte que pot tenir sobre la teva salut és molt diferent. O sigui, una cosa és que hagis de fer una dieta, un tractament, no? Fase 1, excluïm aquells productes que, cuidado, que també és temporal aquesta fase, eh? Perquè recordem que les fruites, verdures i hortalisses són el principal aliment de les bactèries del nostre colon. Per tant, aquesta fase, insistim molt en el llibre, és temporal perquè, si no, no alimentem a la microbiota, no? Que no té res a veure la fructosa d'una poma amb la fructosa que pots ingerir, per exemple, amb unes galetes o amb una Coca-Cola, no?
Clar. Sí, sí. El llibre va molt més enllà de les coses que hem parlat aquí. Sabreu què és la dieta FODMAP, per exemple, que són els fructooligosacàrids,
sí,
els FOS... fins i tot descobreu coses que molt curioses sobre que de vegades, quan menges aliments amb fructosa, que també tenen glucosa, no t'afecten tant perquè la ràtio entre un i altre també modifica la manera com absorbeixes. Bé, hi ha coses molt interessants que, si compreu el llibre, o bé per interès, perquè si us interessa el tema de la nutrició ja val la pena, però sobretot si esteu afectats per algun tipus d'intolerància, especialment a la fructosa, doncs sabreu moltes més coses sobre aquest tema. Sonia González, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de nou, molt bé.
Us recordo el títol del llibre Intolerància a la fructosa, Combatir-la sin déficits con una dieta equilibrada, de Lectio. Avui hem entrevistat una de les coautores, la Sonia González, juntament amb la Maria Pilar Gómez. Moltes gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Merci.
Un plaer.
Aquestradio.cat, Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
És el moment de ficar-nos a dins de la cuina tenint clar que el que ens interessa és menjar aliments bons, que ens facin fluir i gaudir de la cuina, però que siguin al mateix temps saludables. Per saber què, com, quan, de quina manera, etc., ja sabeu que contem des de fa temps amb la Gina Estapé. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Que la Gina és cuinera, és dietista i en sap molt de tot plegat. I avui ens parla dels aliments liofilitzats.
Sí, que és un nom que a vegades espanta una mica o sembla...
Clar, ens està explotant tots el cap liofilitzat. Què és això?
Sembla una cosa molt rara o molt estranya o poc saludable, fins i tot, de dir un aliment liofilitzat segur que és dolent, però al final la liofilització no deixa de ser una tècnica de conservació dels aliments que es fa a través d'un procés que se li diu sublimació. I això què vol dir o com es fa? El que fa aquesta tècnica, primer de tot, és congelar l'aliment i després, a través d'una modificació de la pressió atmosfèrica, el que fa és passar l'aigua que té aquell aliment congelat que està en estat sòlid en estat gasolí directament, sense passar pel procés intermig, que seria com líquid, no? De sòlid líquid a gas. Aleshores, passem de sòlid a gas i el que aconsegueix és una conservació molt òptima de l'estructura de l'aliment i dels nutrients que conté aquell aliment. Per tant, tot i que pugui semblar un nom estrany o pugui semblar raro, és una tècnica beneficiosa en quant a conservació d'aquells aliments.
Sí, seria una superevolució de deixar de secar una fruita al sol, per exemple.
Exacte. Aquí hi ha una mica...
superevolució.
Sí.
Però...
aquí hi ha una mica el dubte de si és el mateix una fruita deshidratada que una fruita liofilitzada. I no són el mateix perquè el procés és diferent. És a dir, amb una fruita secada el que fa és sotmetre's a baixa temperatura durant temps perquè l'aigua de l'aliment s'evapori. Aleshores queda com concentrat, però la textura queda més aviat tova, queda diferent. En canvi, amb la liofilitzada, primer congelem i passem de l'aigua de sòlid a gas. Aleshores, l'estructura que queda d'aquell aliment és molt més cruixent. I, a part, els aromes i els sabors s'acostumen a potenciar, fins i tot.
Carai, molt bé.
El problema d'això és que nosaltres això s'ha de fer amb una màquina especial i a casa no podrem liofilitzar, no sé que algú sigui molt pro i tingui una
màquina liofilitzadora.
Exacte.
Tinc una màquina de sublimació a
per
casa.
Per fer-ho a casa.
Molt
el
bé.
Que sí que ens podem trobar, que potser anem a algun restaurant així més sofisticat i pugui tenir algun aliment liofilitzat, o que anem al supermercat i potser veiem certs aliments que es troben liofilitzats.
Aquest és el tema, certs aliments, no?
Exacte,
perquè
no
quins
tots.
Aliments es poden liofilitzar, clar.
Aquells que tenen molta aigua, com podria ser, m'invento una síndria, no s'acostumen a liofilitzar perquè la quantitat que tenen d'aigua és massa i no quedaria bé aquest procés. Però, per exemple, podem trobar gerds liofilitzats, fruits vermells en general, podem trobar fins i tot bròquil, algunes verdures. Aleshores, va molt bé, per exemple, en cas dels fruits vermells, que són uns aliments que es fan malbé de seguida els hi surt mor, de seguida, no sé què te'l mengis el mateix dia o el següent, es fan malbé de seguida. Aleshores, aquesta tècnica el que fa és allargar-los molt més la vida útil. Aleshores, si us agrada consumir gerds i un dia voleu comprar gerds liofilitzats, que sapigueu que és igual de saludable.
Val. Són el paquet que venen sí que té un preu considerable en relació a l'aliment original.
Sí. Això s'ha de tenir en compte, que el preu pica. Per tant, tampoc és necessari anar a buscar aquests aliments liofilitzats, però bueno, més que res
per tenir opcions
i perquè coneguem que aquesta opció, si algun dia veiem un aliment liofilitzat o mengem un aliment liofilitzat, que no és que sigui dolent, sinó al revés, està molt ben conservat i manté molt millor les propietats que una altra tècnica.
I ens el podem menjar així tal qual com qui es menja uns quicos, per entendre'ns?
Sí.
Sí, eh? Vull dir, podria agafar un paquet de maduixes liofilitzades i anar al bus menjant-nos-les.
Sí. Es pot fer així. No cal fer res després.
No cal ni tornar a deshidratar, ni deixar-les amb aigua una estona...
No. Es pot menjar així del qual, que a més és quan mantenen aquest puntet cruixent i és quan és més agradable a nivell de paladar.
Una amanida, per exemple, tenir unes maduixes cruixents per allà, pot
estar
bé. Sí,
queda boníssim. Exacte.
Molt bé. Què més sobre els aliments liofilitzats?
A veure, què més podríem explicar?
Bueno, ja hem dit quins aliments podem trobar, sobretot són fruites, verdures, determinades, si tenen poca aigua.
Exacte. Eh? És a dir, sí. Mai trobarem, més que res perquè no es fan, no trobarem ni una síndria, ni un meló, ni rúcula, per exemple, liofilitzat. Clar. Es fa amb certs aliments.
Molt bé.
Però sí que es poden fer servir això, sobretot com per decorar plats, queda molt bé, o per donar un toc diferent als aliments. Mm. Evidentment, si nosaltres podem comprar el bròquil fresc i el cuinem fresc, no tenim per què optar ni a liofilitzats ni a altres tècniques de conservació si el podem menjar fresc el mateix dia.
Molt bé.
Per tant, és una tècnica més, però no és algo necessari.
Molt bé. Recordem que hem establert també la distinció entre un aliment liofilitzat i un aliment deshidratat, que d'aspecte, si no els toques, semblen bastant similars, però que després tenen textures diferents. Ni millor ni pitjor, són coses diferents. Eh?
Exacte, són diferents. Sí que és veritat que amb el deshidratat es poden perdre una mica de nutrients, en canvi, a la liofilització
es mantenen
intactes. Aleshores, a nivell nutricional, potser seria millor un liofilitzat que un deshidratat.
Molt bé.
Però això no vol dir que un deshidratat sigui molt, molt pitjor.
No, parlem de matisos. No?
Exacte, són matisos. Exacte.
Molt bé. Tens alguna recepta per fer amb algun aliment liofilitzat?
Sí.
Vinga.
La recepta de la Gina.
Què ens proposes avui?
Vale, us proposo, com que sobretot els aliments que trobem més liofilitzats al súper de manera habitual són aquests fruits vermells, us proposo una recepta dolça per esmorzar que portarà una mica de gerds liofilitzats. És un porridge de civada amb ralladura de taronja per donar-li així un toc diferent amb ametlles i gerds liofilitzats. Si algú diu, a mi no em vinguis amb històries i no vull comprar gerds liofilitzats, canvieu els gerds amb frescos i ja està.
Amb gerds sense cognom, només gerds i ja està.
Exacte. Aleshores, per preparar aquest porridge per una persona necessitem entre 50 i 60 grams de flocs de civada en funció de la gana que tingueu, uns 250 ml de beguda vegetal sense sucre afegits, la ratlladura de mitja taronja, o si voleu potenciar una miqueta més, i també es podria substituir per mandarina, per qui li agradi. Una o dues culleradetes de canyella en pols, ametlles al gust després per decorar, i una cullerada de gerds liofilitzats o frescos. També podríeu barrejar, eh?
Mm-hmm.
Aleshores, per preparar aquest porridge, escrafeu la beguda vegetal en un pot petit i quan comenci a bullir, afegiu els flocs de civada a la canyella i ho deixeu coure uns 8 minuts. Dependrà una mica també del gruix del floc de civada. Si agafeu dels petits, tardaran menys. Si agafeu dels grans, doncs potser en vez de 8 són 10 minuts. Mm. Però bueno, més o menys són uns 8 minuts.
Anem remenant això?
Sí, perquè no s'enganxi, perquè la civada va xupant la beguda vegetal, aleshores perquè no s'us enganxi aneu remenant.
Molt bé. Quina textura han d'esperar després, un cop està fet?
Queda com una... Pastós.
Pastós, pastós, però que es pot manegar, no queda
sí.
una pasta seca.
No. Allò, i si veieu que us està quedant massa sec, afegiu més beguda vegetal perquè no ha de quedar sec. Aleshores, passat aquest temps, quan ja estigui cuit, afegiu la ralladura de taronja, ho barregeu, deixeu uns segons més perquè tot agafi una mica més d'aroma, i això ho podeu servir amb ametlles i els gerds liofilitzats pel damunt.
I ja està.
Qui ho vulgui també podria afegir en comptes de canyella cacau, per exemple, que el cacau amb la taronja queda molt bé, podria ser garrofa, podríem afegir gingebre, podríem afegir les espècies que vulguem.
Molt bé. Esmorzar superenergètic, a més.
Exacte.
Amb hidrats de calori de bona qualitat, amb fibra de molt bona qualitat i amb totes les vitamines, antioxidants i minerals de tots aquests ingredients, sobretot de la fruta liofilitzada que hi hem posat. Molt bé, Gina, gràcies.
A vosaltres.
Sans i Estalvis. La salut que depèn de tu.